Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Molt bon dia i molt bona setmana. Això és el Penedès en xarxa. Darrera setmana del mes d'abril, una setmana que serà un pèl més curta. Entrem per davant ja, tenim per davant un pont, el pont del 1 de maig, però nosaltres seguim aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca i també la resta d'emissores que conformen el Penedès en xarxa. Des dels estudis centrals de Ràdio Vilafranca us parla Marc Paredes i a les vies tècniques Toni Olivella. El menú d'aquest dilluns repassa la roda d'actualitat juntament amb la resta d'emissora, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio, Domenys Ràdio i també Ràdio Vilafranca per donar doncs, un cop d'ull com està l'actualitat d'aquesta setmana. A 9:15, petita aturada per l'actualitat, en aquest cas amb els companys dels serveis informatius. I a les 9:35 tocarà repassar també l'actualitat, però en aquest cas l'esportiva, de la mà dels nostres companys. Parlarem sobre el Noia, també parlarem sobre el Calafell, del Vendrell, sobre els esports de Vilafranca. Per tant, avui tenim moltes coses i tot seguit una petita aturada abans de les 10 per la publicitat. A les 10 en punt tocades, les notícies de 3Cat Info i després de la publicitat, més actualitat, i és que parlarem... I és que aquestes setmanes s'ha reactivat tota la mobilització per aturar la crema de residus a la cimentera dels Monjos. En parlarem amb un dels portaveus de la Plataforma per la Salut i el Medi Ambient, en Rafa Godoy, de la mà de Canal 20 Ràdio L'Herbla. A 11:15, segona cita amb l'actualitat, amb el flash informatiu. I a les 10:35 toca secció de l'Incavi. Avui tindrem a l'Anna Gomis i a l'Anna Puig. Parlarem de recerca, de vi i territori. Les dues Anes, que són investigadores, com dèiem, de l'Incavi, que recentment han participat al Congrés Estatal Gianol. A les 10:58, una petita aturada per la publicitat. A les 11, les notícies novament dels companys de 3Cat Info. I tot seguit parlarem sobre jocs de taula amb la secció Passa el torn amb Víctor Gutiérrez. Avui ens parlarà sobre el joc Keep the Heroes Out, en aquest cas també de la mà de la resta de companys del Penedès en xarxa. A 11:45, nova cita amb l'actualitat amb els companys dels serveis informatius. I a les 11:35 tindrem la visita de la nostra xef de capçalera, la Gemma Riera, que parlarem de coccions lleugeres i productes crus, farcellets de bledes, amanida de col, kale, envidies farcides, coca d'espàrrecs i maduixots amb nata de coco. Amb tot això i molt més, comencem aquest Penedès en xarxa d'aquest 27 d'abril, avui que és Mare de Déu de Montserrat, la patrona de Catalunya, per cert. Felicitats a totes les Montses i Montserrats. Com cada dilluns, comencem fent un repàs a l'actualitat amb els nostres companys, començant per Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Marc. Doncs comencem explicant-vos que avui, a les 8 del vespre, l'església parroquial de Sant Sadurní acollirà la missa de la Mare de Déu de Montserrat. Ho comentaves tu en aquesta introducció del magazín. Pel que fa a demà, l'espai La Llar de la capital del Cava projectarà a les 7 de la tarda 13 veus una realitat, el sensellarisme, un documental creat per joves de Càritas, i després de la projecció es durà a terme una taula rodona. Mitja hora més tard, a 8:15, l'Ajuntament celebrarà el ple municipal del mes d'abril. I dijous, a la plaça de l'Era d'en Guineu, estarà disponible la unitat mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona en horari de 10:45 del matí a 1 del migdia. Anem ara cap a Gelida, perquè demà el Centre Cultural acollirà a 6:15 de la tarda una nova edició del projecte Cinèxic de suport al cinema infantil en català. En aquest cas, la pel·lícula serà La Mamamú torna a casa. Pel que fa a Subirats, dijous a 8:15 de la tarda es farà a la sala de plens de l'Ajuntament un taller sobre la menopausa. Divendres, durant tot el dia, tindrà lloc al Castell de Subirats l'aplec del Pa i l'Empenta, també divendres, i en aquest cas dissabte, hi haurà sessió de teatre a l'Ateneu Agrícola de l'Avern amb la representació de l'obra El fantasma de Canterville, divendres a 9:15 de la nit i dissabte a 7:15. Aquest és l'horari d'aquestes representacions teatrals. Diumenge, a Subirats també tindrà lloc una nova edició dels Subirats en Flor, coincidint amb el Dia de la Mare i el 25è aniversari de l'estació vitivinícola de l'Avern. La iniciativa repartirà a la mateixa estació prop de 800 lots de flors per envellir el municipi i, com a novetat, inclourà un brindis en vies comós per les persones participants. L'activitat es farà de 9:45 del matí a 2:45 del migdia i també diumenge clouran els actes de la Festa Major de Can Cartró amb una trobada de plaques de cava i una matinal de country. A Avinyonet del Penedès, dimecres, davant de l'escola municipal, estarà disponible el bibliobús de 10:45 del matí a 1 del migdia i durant el cap de setmana continuaran els actes de la Fira Enoturística del Microbi. Dissabte a les 11 del matí al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs es farà l'activitat al Microbi a la recerca del Vitis i diumenge a 6:15 de la tarda passejada i tast maridat a la Cova Gran de les Gunyoles. D'altra banda, a Sant Llorenç d'Hortons hi haurà servei de banca mòbil de CaixaBank dimecres de 9:15 a 10:45 del matí. A Sant Pere de Riu de Bitges diumenge es farà l'aplec del Pont Nou de 9 del matí a 5 de la tarda. A les 9 del matí, sardinada al Camp dels Arbres. A les 12, sardanes amb la Cobla Catània i a 2:15 del migdia, arrossada popular. Al Pla del Penedès, dimarts, o sigui demà, hi haurà servei de deixalleria mòbil al carrer Sants Abdó i Senen de 8 del matí a 1 del migdia i dijous hi haurà bibliobús a l'Ajuntament de 4:15 a 7:15 de la tarda. I a Olesa de Bonesvalls us destaquem que demà hi haurà visita de la banca mòbil de CaixaBank de 9 del matí a les 10:20 a la plaça de la Creu i en el marc dels actes de la Primavera Cultural del municipi, demà a la tarda espectacle familiar de màgia a les 5 a la plaça de l'Ajuntament. I dimecres acabem aquesta roda d'actualitat explicant-vos que de 10 del matí a 12 del migdia a Olesa de Bonesvalls hi haurà formació digital gratuïta al casal El Roure.
Molt bé, Miquel. Anem cap a Canal 20 Ràdio Lèrdola. Bon dia, Miquel Rivera.
Bon dia, Marc. Seguim amb més previsions. Avui dilluns i durant tota la setmana, la deixalleria mòbil estarà a la Gornal, al pàrquing de la plaça Porxada. Durant aquests dies es podran dipositar al punt verd mòbil fluorescents i bombetes, petits electrodomèstics, piles i bateries, aparells informàtics i d'electrònica, olis vegetals, aerosols i residus especials. L'Ajuntament de Pacs del Penedès ofereix un taller pràctic per ajudar la gent gran a familiaritzar-se amb l'ús de telèfons intel·ligents. El Centre Cívic Alcalde Joan Marrugat Bolet acollirà cada dilluns de 10:15 a 1:15 aquest curs de formació digital adreçat a persones grans per aprendre el funcionament essencial del mòbil, des de la configuració inicial fins a l'enviament de missatges, gestió de trucades i ús d'aplicacions bàsiques. De 5 a 7, l'Ajuntament de la Granada, en col·laboració amb el Servei de Joventut de l'Alt Penedès, presenta un cicle de tallers pràctics sota el títol Control Més. Aquesta iniciativa està pensada per dotar els joves d'eines crítiques per navegar pel món digital de forma segura, responsable i saludable. El cicle consta de 4 sessions temàtiques, Control Shift, canvia el xip, és la tercera sessió i es centra en els discursos d'odi i la nostra responsabilitat a la xarxa. Dimarts, dins de les activitats del casal de la gent gran de la Granada, arriba una nova proposta per perdre la por a la tecnologia i treure més partit al seu dispositiu. Aquest taller s'entrarà en agafar pràctica amb l'ordinador, aprendre a descarregar fotografies, crear àlbums digitals o fer tràmits en línia de forma segura. Per participar cal portar el propi ordinador portàtil. Les persones interessades poden apuntar-se a través de WhatsApp del servei de dinamització al telèfon 664 49 74 05. El servei de banc mòbil arriba a Sant Cugat de Sesgarrigues per oferir serveis de caixer automàtic, bancaris d'oficina i atenció personalitzada als usuaris del municipi. Serà a la plaça del Sindicat de 12 a 3 quarts de 2. Dimecres a 2 quarts d'11, al casal de la gent gran dels Monjos, taller d'higiene postural per prevenir el dolor. Aquesta activitat està inclosa en la festa de la gent gran dels Monjos. De 5 a 7, última sessió del cicle de tallers pràctics Control Més a la Granada. En aquesta sessió, Control Més S, Guarda't Bé, es centrarà en les claus sobre privacitat, seguretat i consentiment digital. A les 7, a la sala de lletres de la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca, es presentarà la novel·la Un clau rere l'altre, a càrrec del seu autor, Miquel Florido. A 8:15, el casal Torrellec de Torrelles de Foix organitzarà cada dimecres classes de sardanes fins al 17 de juny. Apte per a nens i adults, les inscripcions es poden fer per WhatsApp al telèfon 678 15 14 66. Dijous s'organitza una passejada fins a l'ermita de Penyafiel per conèixer i gaudir de les flors de primavera. La sortida es farà des del Molí del Foix a partir de 9:15. Un cop acabada la caminada, l'activitat finalitzarà amb un petit taller. I a 5:15 de la tarda, el Tan Gran dels Monjos organitza un torneig de FIFA. Inscripció presencial o prèviament per WhatsApp al 629 174 007. De 10:15 a 1, el Bibliobús farà parada davant de l'escola al Castelló de Castellví de la Marca. I d'un 2:15 a 3, la banca mòbil de CaixaBank estarà a la plaça Salvador Ferrer de Pacs del Penedès. Divendres arriba a Santa Fe del Penedès la Fira de la Via Augusta, que durant tot el dia organitza diverses activitats al municipi. De 9:15 a 1 es farà una trobada d'intercanvi de plaques de cava al centre cívic. A 9:00, esmorzar popular amb botifa rada i degustació de vi i cava. De 10:00 a 12:00 s'organitzen visites guiades a l'església parroquial de Santa Fe cada 30 minuts. A 11:00 i a 2:15 a 2:00, la Hard Post Band portarà la vitalitat i l'elegància del millor jazz, swing, bebop i funk als carrers del municipi. I a 12:00 s'entreguen els premis del concurs literari. A més, fins a 3:00 de la tarda s'organitzen diverses activitats per a infants i adults i es podrà gaudir de la Fira d'Artesans Agroalimentaris de la Vegueria del Penedès. Diumenge, el Club de Lectura de les Cabanyes es reuneix com cada mes a la plaça de la Guitarra a 12:00 per comentar i compartir experiències envers el llibre Gente Ansiosa de Frederic Bachmann. A Torrelles de Foix, el Centre Excursionista del Penedès organitza dues activitats per connectar amb la natura. La primera és la 18a Caminada Popular al Foix, que començarà a la plaça Nova a 9:00 del matí. La ruta de 12 quilòmetres té una dificultat estimada entre mitjana i fàcil i estarà guiada per Toni Inglada. Més d'hora encara, a 6:45, arrenca la 22a marxa de resistència, una ruta de 54,7 quilòmetres que passa pels cims més alts del Penedès històric i portarà els participants a conèixer camins, boscos i racons de l'Alt i el Baix Penedès i l'Alt Camp.
Fantàstic, Miquel. Moltes gràcies. Seguim amb Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Marc. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui acaben les votacions de Fes la teva acció per al jovent. Pel que fa a dissabte, hi haurà Noches de Recuerdos y Sonidos, un viaje al niño que fuimos. Es farà a la pista del local social de la urbanització del Papagai a partir de 7:00 de la tarda. I podeu obtenir més informació al 645 85 92 78. I el diumenge es farà la presentació dels gegants nous. A 12:00 hi haurà el vermut geganter i presentació. A 14:00 el dinar geganter, que podeu comprar els vostres tiquets fins demà al Most i que té un preu de 15 euros i que inclou fideuà, beguda i postre. I seguidament hi haurà animació amb la Sidral Brass Band. Pel que fa a Llorenç del Penedès, demà a 6:00 de la tarda a la Casa de Cultura es farà la presentació del llibre El poble de Llorenç, vist pels nens i nenes, organitzat a Terra de Llorenç en col·laboració amb l'escola Les Cometes. I avancem amb el temps, ja que el Ligra ja arriba a Llorenç del Penedès els dies 8, 9 i 10, però que us ho ampliarem més abastament la setmana vinent. Pel que fa a l'Arbós, aquest dissabte arriba la 7a Fira de Cervesa Artesanal Catalana. Serà des de les 11 del matí fins la nit i tindrà lloc al carrer Major de l'Arbós. Organitza el Ball de Diables i l'Ajuntament. Margem ara cap a Santa Oliva, ja que avui a les 12 hi haurà a la plaça Europa la banca mòbil. I atenció, perquè dissabte a les 8 de la tarda hi haurà Bruixes al judici al local cultural de Santa Oliva, a la plaça Lola Díaz, número 2. Les entrades anticipades es poden aconseguir a través de Veus de Dones de Santa Oliva al telèfon 650 69 78 68 o 30 minuts abans de la funció de taquilla i tenen un preu de 5 euros. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que demà de 2:15 a 1:15 del migdia al consultori de la Bisbal es trobaran per fer una caminada a través d'un recorregut de 5 quilòmetres. Cada pas compta, tot moviment compta i cada minut compta. Les inscripcions es poden fer al consultori de la Bisbal del Penedès i col·laboren senderistes bisbalencs. Marxem ara cap al Vinyana, ja que aquest divendres faran la 20a caminada de l'1 de maig i la 2a diada de pedra seca del Baix Penedès. A les 9 sortiran des del pàrquing de la cooperativa. A les 2 hi haurà dinar popular a la Societat del Vinyana. I a les 5 a la Societat presentació del projecte trasllat de la barraca d'Esteve Química a càrrec de la coordinadora de la pedra seca del Baix Penedès. Marxem ara cap al Vendrell, ja que aquest dimecres a 6:45 a la sala polivalent del Portal del Pardo hi haurà la xerrada de la conferència sobre l'exposició del traçat al so, la gènesi del nostre orga, amb motiu d'aquests 250 anys de l'orga del Vendrell. Pel que fa a dijous, hi haurà la inauguració de l'exposició temporal Les Madrigueres, Art i Natura, una exposició que inclou la Colin Bloom, escultora, la Camila Pérez Salvas, a la mista, Carlota Valdrís, a la música, Joan Descalç, a la pintura, Mora Jimeno, a la il·lustració, Nati Soler, en poesia, i Lino Sorpí, a la fotografia. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell, dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, ja que de l'1 al 3 de maig Calafell es converteix en l'escenari perfecte del Calafell Family Weekend. Hi haurà durant tot el cap de setmana la plaça Manila s'omplirà d'alegria amb actuacions infantils, espectacles infantils i activitats pensades per als més petits. A més, al Centre Cívic i Cinema Iris hi haurà durant els 3 dies activitats del món manga i videojocs perfecte per als que vibren amb el manga i amb el món gamer. Però també atenció perquè arriba el Calafell Festival Weekend, que serà dissabte i diumenge al Parc de la Sínia. Actuaran Marcos, Buós, hi haurà festa del ball. I també atenció perquè diumenge a 6:15 de la tarda a la parròquia de la Santa Creu de Calafell hi haurà actuació de la Moixiganga de Sitges amb motiu del 220è aniversari de la parròquia. I acabem acunit com sempre, ja que el divendres, dissabte i diumenge se celebra la Fèria d'Abril de Cunit. Hi haurà moltíssims actes i us recomanem que entreu a la pàgina web de www.cunit.cat.
Molt bé, Lourdes, moltes gràcies. I acabem amb el company Josep Maria Soler. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, Marc. Doncs tenim diferents qüestions que poden marcar l'actualitat de la setmana a nivell de Vilafranca del Penedès. Per començar, en l'àmbit de l'educació, justament dir-vos que des d'avui i fins dijous estan obertes les portes a les llars d'infants municipals de Vilafranca. Les llars d'infants municipals celebren aquestes jornades de portes obertes, com dèiem, els dies 27, 28, 29 i 30 d'abril, des d'avui i fins dijous, perquè les famílies coneguin de primera mà el projecte educatiu, el funcionament del centre i el procés de preinscripció, així com per plantejar dubtes i inquietuds directament a les directores de les llars d'infants. El període de preinscripció serà, recordem-ho, del 5 al 18 de maig, tots dos dies inclosos, i la presentació de la sol·licitud serà en format telemàtic a través de la seu electrònica de la web municipal de l'Ajuntament de Vilafranca. Per resoldre qualsevol dubte, des de l'Oficina Municipal d'Educació s'ofereix orientació i, si cal, l'acompanyament necessari per formalitzar aquest tràmit. Poden fer la preinscripció a totes les llars d'infants municipals a Vilafranca els infants que hagin nascut entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2025. A més, la Llar del Parquet també disposa de places per infants nascuts entre l'1 de gener i el 18 de maig del 2026. I avui també, per cert, s'inicia durant aquests propers 4 dies una nova edició de l'Alcaldia de Proximitat per part de l'alcalde de Vilafranca, en aquest cas al barri de la Barceloneta Sant Magí. L'alcalde aquest matí cita els mitjans de comunicació per fer balanç de les actuacions realitzades al barri en el darrer any i presentar nous projectes que s'impulsaran properament. Cal dir que avui hi ha la cita amb els mitjans de comunicació, però també hi ha una reunió prevista, una reunió oberta amb la ciutadania, com és habitual en aquesta setmana dedicada al barri de la Barceloneta i a tots els barris en aquest projecte d'alcaldia de proximitat. Serà dimecres, pel que fa en aquesta ocasió, aquest dimecres a les 7 de la tarda, que hi haurà la reunió amb el veïnat, una reunió oberta, al local de l'Associació de Veïns, al carrer Manel Barba i Roca, número 8 de Vilafranca. Tot això serà, com dèiem, entre avui i dimecres. Cal dir també que, en aquest cas, demà dimarts, l'Ajuntament de Vilafranca ha organitzat una xerrada sobre alimentació infantil saludable que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Mercat de Sant Salvador demà. L'activitat té com a objectiu oferir eines pràctiques a les famílies per millorar els hàbits alimentaris dels infants i facilitar la incorporació d'una dieta equilibrada en el dia a dia. La sessió anirà a càrrec d'Esther Milà, dietista nutricionista de l'ICSA a l'Alt Penedès, i està adreçada a pares, mares i tutors d'infants d'entre 3 i 12 anys. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol posar en valor la importància de l'alimentació saludable en una etapa clau com és la infància. Com dèiem, serà demà dimarts a les 6 de la tarda al Mercat de Sant Salvador de Vilafranca. I també demà continuen les activitats que s'estan duent a terme aquests darrers dies a Vilafranca en el marc de la novena edició del Dansòmetre. Hem viscut ja un cap de setmana carregat de dansa. Hi havia actuacions el divendres al Vinceum i també a Cal Bolet aquest diumenge. I continuaran també, com dèiem, aquesta setmana i fins el dimecres, que és el dia 29, és el dia de la dansa. En aquest cas, cal dir que el col·lectiu Histèria, format per les vilafranquines Elena Rodríguez i Mariona Ríos, impartirà un taller de moviment que explorarà la connexió de les emocions amb el cos a l'escorxador demà dimarts, a partir de les 7 de la tarda i fins a 8:45. Una activitat que és gratuïta i que per participar-hi és necessària, però, la inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça espectacles@vilafranca.org. I, finalment, com ja és habitual, la programació inclourà les actuacions al carrer de les escoles de dansa locals, l'Escola de Dansa Assumpte Trens, Més Gimdans, Escola de Dansa i Gimnàstica, Escola de Dansa Cas, Club Rítmica Penedès, Associació Cascavells Vilafranca, l'Escola Montagut i Golden Dance Lab. L'exhibició es durà a terme aquest dimecres, que és el dia de la dansa, és el dia 29 d'abril, coincidint doncs amb aquest dia internacional, a partir de les 6 de la tarda en diferents indrets del centre de Vilafranca, concretament a la plaça de la Vila i a la plaça Jaume I. A la Rambla de Sant Francesc, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà també l'entitat Swing Vilafranca, l'escola de ball Fania Dance Studio i també l'alumnat de flamenc d'Isabel Aguilar. Tot això, com dèiem, entre setmana, continuen també, però, d'altres activitats que volíem detallar-vos. Per exemple, convocatòries per comunicar actes propers a la ciutat de Vilafranca. Avui mateix, al migdia, per exemple, ens citen els mitjans de comunicació a l'escorxador per donar-nos detalls de la recuperació del Festival Calima, que fa molts anys que no se celebra a Vilafranca i que torna aquesta primavera. Concretament, aquest estiu, volíem dir. Aquesta primavera es donen detalls, avui concretament es donaran detalls del festival que tindrà lloc els propers 16, 17 i 18 de juliol a Vilafranca del Penedès. I també hem de comentar-vos, entre altres qüestions, que demà ens explicaran els mitjans de comunicació els detalls de com s'organitza una nova edició dels Dijous de Vi, que han tingut força èxit en els darrers 2 anys. Serà la tercera edició d'aquests Dijous de Vi i que tindran lloc davant del carrer del Comerç els dies 7, 14, 21 i 28 de maig. Serà tot el mes de maig, doncs, que hi haurà aquests dijous adreçats a promocionar el vi de Vilafranca i del Penedès.
Perfecte, Josep Maria, moltes gràcies. Una setmana amb festiu pel mig, però amb molta activitat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Un any després de l'entrada en vigor de la nova llei d'eficiència de la justícia, els jutjats continuen saturats. L'1 d'abril de l'any passat va entrar en vigor la llei orgànica 1/2025 de 2 de gener, coneguda com la llei d'eficiència de la justícia. Una llei que pretenia agilitar la justícia, però que, segons el sector de l'advocacia, després d'un any segueix endarrerint els processos. La nova llei busca fer la justícia més ràpida i amb menys col·lapse a través d'alguns canvis, com són el foment d'acords abans d'anar a judici o la reorganització dels jutjats. Uns canvis que, segons considera l'advocat vilafranquí Andreu Batlle, alenteixen més encara la justícia. Batlle explica que la nova llei obliga a una negociació entre les parts abans de presentar una demanda judicial, el que es coneix com a MASC, mètode alternatiu de solució de conflictes. Segons Batlle, aquest procés no és del tot efectiu, ja que ells, el seu bufet, han arribat a una quantitat mínima de resolució de conflictes a través d'aquest mètode. El Partit Popular porta al ple de Sant Sadurní mocions sobre regularització i càmeres de vigilància. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia celebra demà el ple municipal a 8:15 del vespre. El ple inclou diversos punts de gestió econòmica i administrativa, com modificacions de crèdit, aprovació de relacions de factures i la modificació de les bases dels ajuts a l'escolarització. Un dels punts destacats serà la presentació de mocions per part del grup municipal del Partit Popular, que portarà a debat una proposta sobre la regularització massiva i una altra sobre la instal·lació de càmeres de vigilància al municipi. També es tractaran precs i preguntes sobre temes com les pintades localitzades a la Miranda d'Espiells, que ja han estat eliminades, l'ampliació de les freqüències del bus urbà a l'agost, la piscina d'estiu i qüestions relacionades amb persones amb dependència i també amb l'arbrat del municipi. Els nous habitatges protegits de Santa Margarida i els Monjos prioritzaran l'arrelament i la població local. La Generalitat ha informat que el proper mes de maig s'obrirà la licitació a les empreses interessades en la construcció dels habitatges públics al municipi. A Santa Margarida i els Monjos, els 27 habitatges previstos s'oferiran en règim de lloguer a famílies que portin un mínim de 3 anys empadronats al municipi. Com a mínim, 7 es destinaran a joves de fins a 35 anys per afavorir la seva emancipació, mentre que fins a un màxim de 3 es podran reservar per a situacions de vulnerabilitat. L'Ajuntament serà l'encarregat de gestionar directament les adjudicacions. Aquestes promocions s'emmarquen en el conveni entre l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que permetrà la construcció d'aquests habitatges en 2 solars municipals, 10 al sector de Cal Salines i 17 al carrer Barcelona, sense cap cost econòmic per al consistori, ja que la Generalitat assumeix el desenvolupament i la promoció. I acabem explicant-vos que Cunit impulsa una nova formació de manipulació d'aliments. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa una nova formació els dies 28 i 29 d'abril, demà i demà passat, en horari de matí, adreçada a persones interessades en treballar o millorar les seves competències en l'àmbit de la restauració. El curs ofereix una visió completa del funcionament d'un establiment des de l'organització dels espais i l'ús de l'equipament fins a la manipulació segura dels aliments, un aspecte clau per garantir la salut dels consumidors. També inclou continguts sobre el servei de sala, la gestió de begudes i l'atenció al client, amb estratègies per gestionar comandes, recomanar productes i resoldre incidències. La formació es completa amb els processos de cobrament i comiat i es presenta com una oportunitat accessible tant per a persones que volen iniciar-se en el sector com per a professionals que busquen actualitzar els seus coneixements.
Penedès en xarxa.
els esports.
Obrim els esports del dilluns, repassant els partits i els resultats del cap de setmana, i ho comencem fent de la mà del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia de nou, Miquel.
Bon dia de nou, Marc. Doncs comencem parlant de l'hoquei patins. Aquest cap de setmana hi havia jornada en horari unificat a l'hoquei Lliga, la penúltima abans dels play-offs pel títol, amb els ascensos ja oficials des de fa dies. El que s'està decidint són aquestes primeres places classificatòries, en especial la segona, la tercera i la quarta posició. Però el Noia Freixenet, per exemple, ja no podrà aspirar més enllà de la setena plaça, ja que va caure amb contundència a la pista del Voltregà per 6-0 en un partit marcat per les baixes i per una segona part molt efectiva dels locals. Tot i un bon inici dels saturninencs, que van fallar dues penes màximes, el Voltregà es va avançar amb un gol d'Àlex Rodríguez abans del descans. A la represa, el mateix Rodríguez va fer el 2-0 només començar encarrilant el triomf local. Tot i els intents del Noia i diverses ocasions al pal, el Voltregà va ampliar el marcador amb gols de Serra, Canal per dos, i novament Rodríguez amb el seu hat-trick. Amb aquesta derrota, davant un rival directe, ho dèiem, el Noia Freixenet es queda sense opcions de millorar la setena posició, la última que marca els play-off per la Lliga abans de l'última jornada. Escoltem a l'entrenador cabista, Carlos Cortijo.
Nosotros hemos hecho una primera parte, creo que, de las mejores de todo el campeonato nuestra. Nos ha faltado el acierto. Ellos han tenido ahí con Alex un dos minutos de inspiración suyo y ha marcado diferencias. Luego el problema de la segunda parte, hemos generado muchísimo la primera, muchísimo, no entraba, pero bueno, teníamos, lo hemos dicho en el descanso, teníamos que tener paciencia y no precipitarnos. Y bueno, y ahí ha habido mucho contraste, la primera y la segunda. La segunda hemos empezado a cometer errores, hemos empezado a precipitar y ellos son jugadores con mucha calidad y que están en esta dinámica positiva y nos han matado a la contra y nos han cerrado el partido. Bueno, sinceramente nos da un poco igual. Ya llegados a estas alturas, el que nos toque, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible, darlo todo. Estoy seguro que vamos a competir. Creo que el resultado de hoy no refleja, porque los jugadores han tenido muy, muy buena actitud. Lo que pasa que, bueno, pues está los momentos estos de acierto. Su portero ha hecho un partidazo. Nuestros jugadores lo han intentado. Y yo creo que es un resultado muy desorbitado para lo que ha pasado en la pista. Hemos tenido iniciativa, hemos generado. Pero bueno, el deporte es así, hay que dominar las áreas, ellos las han dominado mejor, están con una línea de la segunda vuelta espectacular, y felicitarles, nosotros hacer autocrítica y preparar bien ahora lo que nos viene.
Aquest pròxim dissabte, última jornada de l'Hockey Lliga, el Noia rebrà a un quart de 8 de la tarda, recordem, horari unificat, el Caldes ja descendit a l'Hockey Lliga Plata. I també a l'Hockey Lliga, aquest cap de setmana el Calafell golejava per 1-8 el Xum Massanet a domicili. La crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo.
Bon dia, Miquel. Doncs així és, el Calafell torna a demostrar aquest gran equip que té amb Sant Ancian per 1-8 el partit amb el que s'enfrontava el Xum Fritz Ravitch, que cal dir que va dominar de principi a fi i que va deixar pràcticament sentenciat abans del descans gràcies a la seva gran efectivitat ofensiva. El Calafell va sortir amb decisió i l'Aleix Marimón va obrir el marcador en els primers minuts, tot i que no va poder transformar un penal en la mateixa acció. Lluint d'afluixar, els del Baix Penedès van continuar imposant el seu ritme i Gavarró va ampliar diferències amb el 0-2. Això en va reaccionar puntualment amb una diana de Joan Picard, que situava l'1-2, però va ser un miratge, ja que els visitants van tornar a colpejar amb contundència. Biel Pujadas feia l'1-3, Sergi Folguera anotava l'1-4 i Joan Pujalte deixava el duel molt encarrilat amb l'1-5 abans del descans. A la represa, el guió no va canviar. El Calafell va mantenir el control del joc i va continuar ampliant l'avantatge amb un altre gol de Pujalte, seguit de les dianes de Jerónimo García i Isaac Bouda, que tancava la golejada amb l'1-8 definitiu. El segon temps també va estar marcat per la tensió, amb dues targetes blaves consecutives per al Xum i un penal fallat pel conjunt visitant en un tram amb més interrupcions, però sense cap canvi en la dinàmica del partit. El duel arribava més enmig del rebombori generat aquesta mateixa setmana arran de la resolució sobre el partit d'anada en què el Calafell va ser sancionat per alineació indeguda i li han tret els 3 punts d'aquell enfrontament als despatxos. Un context que afegia tensió al partit, però que no va alterar el que es va veure a la pista. Un Calafell molt superior que va signar una victòria clara i incontestable. Escoltem ara les declaracions de l'entrenador Guillem Cabestany.
Després de la setmana segurament més dolenta que com a mi, jo que recordi com a entrenador he viscut personalment i no parlo de la final perduda contra Lleida. Hem pogut veure un equip molt sencer, molt més sencer del que em podia esperar i del que podia passar. I hem fet un gran partit. Avui només em surt que felicitar els jugadors per l'esforç psicològic que han fet després d'aquesta setmana on fets extraesportius ens estaven deixant fora d'un dels objectius que volem i que desitgem, que és la quarta posició. De moment hem guanyat un dels rivals, dels dos que ens quedaven, i hem recuperat la quarta plaça. Per tant, només podem estar contents, felicitar els jugadors, es mereixen aquesta victòria, no només aquesta victòria, sinó es mereixen el que ha passat avui. I ara el que farem és entrenar bé i preparar molt bé l'últim partit contra el Cerdanyola per aconseguir aquest objectiu que penso que mereixíem esportivament, que mereixem esportivament, i que intentarem aconseguir la pista per l'alegria del vestidor, per l'alegria del club i de l'afició, que tot l'esforç que hem fet durant tota la temporada penso que es mereix aquesta recompensa. Per tant, repeteixo, felicitar els jugadors. El que hem fet avui per molta gent potser semblarà normal, però no ho és, i per tant es mereixen aquest premi, es mereixen per l'esforç físic, tàctic, tècnic i psicològic. Mereixen molt aquest premi que han aconseguit avui.
I ara escoltem les que feia el jugador Joan Pujalte.
Bé, doncs molt contents, no?, d'aconseguir aquesta victòria. Era una pista difícil que per molt que ells hi haguessin assolit l'objectiu volien regalar una última victòria a la seva afició. Crec que hem sortit molt seriosos, no?, a fer el nostre partit, i crec que des del primer minut hem vist una mica doncs, l'equip i com volíem jugar. I bé, i ara de cara ja a l'últim partit de temporada, afrontem aquest partit amb moltes ganes, no?, de tornar a la gent de l'Ortoi tot el suport que ens ha donat durant la temporada i que està preparats pel play-off.
Amb aquest resultat, el Calafell es consolida la quarta posició de la classificació amb 45 punts i afronta l'última jornada de l'Hockey Lliga amb bones sensacions. El pròxim compromís serà divendres vinent, el dia 1 de maig, a 8:15 de la tarda, quan rebrà el Cerdanyola en el darrer partit de la fase regular.
Ho deia la mateixa Lourdes, aquesta última jornada, que serà divendres 1 de maig. Nosaltres dèiem que el partit del Noia era dissabte, però no, serà el divendres 1 de maig a partir d'un 8:15 de la tarda. I passant ara a l'Hockey Lliga Plata-Sud, i fet aquesta correcció, la Lourdes també ens acosta la crònica del Club Patí Congrés La Sagrera 5, Vendrell 5, en el marc de la jornada 19 de la competició.
Així és, el Vendrell va empatar 5-5 aquest dissabte a la pista del Congrés La Sagrera es mou. Els jugadors de Toni Porta van protagonitzar un altre duel vibrant contra l'equip revelació de la temporada i van treure petroli d'un 4-3 per igualar un 4-2 i d'un 5-4 en els últims instants per aconseguir sumar un punt que els segueix deixant a 6 punts del play-off d'ascens, però ja amb només 9 per disputar-se. L'intercanvi de cops començava amb un gol de Biel Perpinyà, que era replicat ràpidament per Marc Palau. Xavi Alonso tornava a posar per davant els locals, però Magí Prats marcava el 2-2 en només 6 minuts. Finalment, abans del descans, el Congrés tornaria a avançar-se amb una diana de Juan Cerezo. A la represa, Guillem Muñoz situava la diferència més gran del partit amb el 4-2, però una blava a Cerezo permetia als roig i negres aprofitar la superioritat numèrica per restablir les taules amb 2 gols de Magí i Lluís Ferrer. Un cop recuperada la igualtat, Perpinyà s'inventava una gran acció individual per tornar a posar per davant els barcelonins, però finalment Aldo Velasco marcava l'empat definitiu en el 5-4 a 15 segons pel final. Escoltem les declaracions que ens feia l'entrenador Toni Porta.
Partit més competint i al final quedant-nos allà a la voreta. Partit bastant igualat, que hem anat sempre a remolc. Se'ns han adelantat 1-0, hem empatat, 2-1, hem empatat. Ha costat bastant, Després, amb la blava ens han pogut empatar, inclús ens han pogut posar per davant. Al final també ha hagut un gol, el Magí ha hagut una guerra relliscat a mitja pista i ha deixat un 1-0 al Congrés, que és un exemple una mica del partit. Una errada i penalitza molt. I nosaltres arribem i ens ha costat molt. Tot i que hem fet 5 gols, és que realment hem arribat moltíssim avui a porteria. Un puntet que no sé si ens servirà de molt o no, els de dalt han tornat a perdre i és la sensació aquella d'anar desaprofitant oportunitats. Toca seguir mentre hi hagi opcions, la veritat és que cada vegada està més complicat, però bueno, nosaltres, com sempre, no ens rendim i seguirem competint al màxim, queden 3 partits i el que surti.
Ara la pròxima cita serà diumenge vinent a 1:15 a la pista del Barça Atlètic.
Moltes gràcies, Miquel, gràcies a Lourdes, i acabem el repàs esportiu amb el nostre company Eric Guijarro, que es posarà al dia de l'actualitat esportiva de Vilafranca. Bon dia, Eric.
Molt bon dia, Marc, molt bon dia a tothom. Doncs comencem amb aquesta nova jornada a La Plata. De fet, continuem després d'aquest resultat del Vendrell. Doncs hem de parlar de derrota del Patí Vilafranca per 3-5 contra el Barça Atlètic, partit disputat a la Poliesportiva aquest dissabte al vespre, i en què malauradament el Patí Vilafranca, de moment, perd les seves opcions de dependre d'ell mateix per fer el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga. Una condició que tenia fins a l'inici d'aquesta darrera jornada en què encaixava aquesta derrota a casa contra el filial blaugrana. Un partit que començava bé amb 2 gols consecutius d'Aleix Ordóñez i Roger Montserrat als compassos inicials. A l'equador d'aquest primer temps, el Barça Atlètic aconseguia signar l'empat aprofitant una inferioritat numèrica per la blava que veia Joan Gangonells. 2 gols en mig minut del blaugrana, Nico Sama, per partida doble, fent el 2-2. Abans del descans, Aleix Ordóñez tornava a posar per davant els vilafranquins, fent el 3-2, amb el qual es començava un segon temps en què els blaugrana aconseguirien de nou capgirar la truita. El 3-3 el feia Max Moreno al minut 8. A l'equador de la segona meitat, Marc Cáceres aprofitava una directa per fer el 3-4 i amb el Vilafranca bolcat intentant signar l'empat, que ja li servia, sense porter, de fet, el Barça aconseguia fer el 3-5 definitiu quan ja quedaven pocs segons per la conclusió. Derrota que valorava així el tècnic Sito Expósito.
Amb Sito Expósito, bé, Sito, un partit d'aquells que comença tan bé, en 2 minuts i mig poses 2-0, però que a la vegada és una mica enganyós, no? Però bé, s'ha hagut de treballar i de valent amb un equip que no ha perdonat res, i a la segona part la sort jo crec que ha sigut esquiva el Vilafranca.
Bé, el partit ha començat molt bé, nosaltres hem començat molt posats, hem tingut la pilota, no hem deixat que el Barça la tingués, a més hem tingut l'encert de fer 2 gols molt macos. Injust no gens, jo crec que hem sigut molt superiors, el que passa que era molt aviat, com perquè el Barça no vengués la seva pell molt cara. Bé, ells s'han ficat a treballar, han tingut la sort d'una blava molt rigorosa que ho han fet molt bé i ens han fet 2 gols, amb això ens han empatat el partit, però crec que nosaltres hem fet el partit que havíem de fer, hem sigut valents, hem generat moltíssim, però bé, la pilota parada nostra tampoc no ha entrat, la seva ha acabat decidint, molts petits detalls que aquest any no ens estan sortint bé o no ens estan sortint de cara, i ja està, i un Barça que avui venia amb baixes, nosaltres també tenim baixes, no ho oblidem, sobretot a nivell anímic ens està costant superar tot això, més que el que els trobem a faltar a la pista, però sí que és veritat que l'equip es va sentint ferit, coses que se'ns giren en contra i que a nivell emocional és difícil de gestionar. Dit això, la segona part crec que ja hem tornat amb empenta, hem seguit generant, hem fet jo crec que bastantes ocasions, després m'agrada analitzar-ho més amb calma, però bé, el Barça tornant a ser molt eficaç, una contra gol, una falta directa gol, i contra això doncs costa molt lluitar-hi, la veritat.
I ha sigut valent, al final, evidentment, havíem d'anar a buscar l'empat, l'has anat a buscar traient el Pol Castro i bé, no ha sortit bé la jugada.
No, jo crec que havíem de ser valents perquè, a més, el partit jo crec que ens convidava a ser valents. És que realment, des de fora, jo veia que el Vilafranca érem superiors i era un partit que convidava a anar-hi. I altres partits potser no et sents ja no valent, no? Però potser aquesta carta no la vol jugar. Jo crec que avui el Vilafranca ho havíem de provar. Bé, no ens ha sortit bé, tampoc el 4-3... Tampoc hem sigut capaços de fer gol, però amb un resultat de 2-0 tampoc ens havíem d'exposar més en aquell moment, i en l'àmbit amb el Barça ha sigut al revés. Jo crec que ha sigut un partit de detalls, i la veritat és que Avui marxo tocat perquè hi havia una pista avui molt plena, ha vingut molta gent a animar-nos, a fer-nos costat, i crec que hem vist un bon Vilafranca, o un molt bon Vilafranca, que no ha sigut capaç de treure els punts.
Perquè era l'il·lusió, no? El Vilafranca depenia de si mateix a 4 jornades del final, ara a 3. No depèn d'ell mateix, però la cosa està tan apartada i el nivell, la igualtat és tan màxima que aquí pot passar qualsevol cosa, Cito.
Sí, la veritat és que avui coneixíem de la derrota del Palafrugell al Covendes. Sabem que tothom perdrem punts, perquè malauradament amb la igualtat que hi ha doncs costa molt encarrilar una dinàmica, una d'això de 3 o 4 victòries seguides. Sabíem que ens deixaríem punts i el que intentarem avui és sortir reforçats pel que fa al joc, pel que fa a les ocasions, pel que fa a tot això, per encarar els 3 partits que ens falten amb les màximes garanties, perquè a última hora ni la il·lusió ni l'ambició no la perdem aquí.
Ànims.
Moltes gràcies.
Doncs el Patí Vilafranca, que tanca la jornada amb 5a posició, amb 32 punts, empatat amb el Palafrugell, que té just per davant i que tornava a perdre aquesta jornada. Per davant, Barça Atlètic, amb 33, els mateixos que l'Espanyol, que escala fins a la 2a posició. Ara mateix, el conjunt espanyolista seria l'equip que jugaria la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga. Queden 3 jornades per la conclusió. La propera pel Vilafranca serà aquest dissabte a 6:15 de la tarda en un dels desplaçaments més llargs del curs, a la pista de l'Sporting Alcoi. 3 jornades en què els vilafranquins intentaran apurar les seves opcions de poder ser presents al play-off i lluitar per pujar a la màxima categoria. I anem ja amb el futbol per parlar del Futbol Club Vilafranca, i aquest dilluns sí, us portem bones notícies del Degà Penedesenc, que aconseguia els 3 punts aquest cap de setmana, aquest diumenge, en imposar-se al Castelldefels per la mínima, per 1-0, amb un gol d'Anil Castell al minut 54, que feia totalment justícia al que s'estava veient sobre el camp. Una primera part clarament dominada pels vilafranquins, que van disposar de múltiples ocasions sense encert. Un encert que van trobar, com dèiem, al minut 54, només començar la segona meitat, mitjançant el jugador Sitjatà, que s'està convertint en un dels pilars fonamentals d'aquest equip. Anem a escoltar les valoracions d'aquesta victòria per part del tècnic Ivan Moreno.
Si fem una anàlisi del partit, independent de la situació a la que estem, és molt bon partit. Un partit on hem tingut moltes ocasions, hem estat molt segurs als darrere, Alejandro diria que no ha hagut de fer cap intervenció de mèrit, hem tingut el partit controlat i les sensacions són boníssimes. Si afegim el context en el que estem vivint ara mateix en el Vilafranca, em sembla encara un partit més bo. No l'he gaudit gaire, però sí que és veritat, ara els deia jo amb ells, que amb la situació que estem, arribar a aquest partit, mostrar aquesta personalitat, guanyar els duels, que no em cremi la pilota, a voler-la, crec que som millors del que diu la classificació, però en el futbol no va de creure, ni de sensacions, ni d'això, va de guanyar. Llavors, bueno, a veure si som capaços de fer una altra bona setmana d'entrenament i anar amb la mateixa personalitat que hem jugat avui a guanyar el dissabte que ve.
L'equip ha fet una primera meitat molt similar a la de Can Rosés, on tot el partit, on veu dominar, on veu tenir ocasions, on veu apretar, però el gol no arribava. No sé si has marxat als vestidors una mica amb la mentalitat de què havia de passar perquè això no passés, quin ha sigut el missatge, perquè després de la segona meitat Nil ha marcat el primer.
Nil, que diu, què et passa? Diu, no, que no les faig, no et preocupis que la faràs. Li he dit, fes-me cas a mi, als teus pares i a la teva nòvia. No faig cas a ningú més. Els he dit que estareu d'acord amb mi, que és una primera part esplèndida. Dic, evidentment, l'hem de fer, perquè en el futbol ja sap el que passa. No, tothom té el menú i estem perdonant moltíssimes, i en una d'aquelles ells te la fan, et cauen i et quedes amb la cara de tonto, que ens hem quedat altres situacions, però el missatge, a part de corregir algunes situacions on no calia que vingués Iriman i Oribe tan baixos a rebre, perquè la sortida teníem una primera sortida relativament còmoda, perquè teníem gent a prop, no calia que tinguéssim tanta gent tan a prop dels centrals i per darrere, o sigui, per davant dels seus davanters. Corregit això, alguna situació que no ens podíem confiar, intentar no jugar dins, perquè ells ens igualaven a dins i volíem anar per fora, bueno, i que endavant, i a seguir, perquè el futbol és molt bonic. De fet, he entrat així i he dit que bonic és el futbol, senyors. Així que, bueno, felicitar els jugadors, els he felicitat, els he dit que no baixin, perquè si donem el 100% som un bon equip, que podem guerrar tothom, i si baixem al nivell tenim una mediocritat absoluta. Així que una altra bona setmana d'entrenaments i a preparar la guerra.
Abans de parlar de la situació de la classificació i per acabar l'anàlisi del partit d'avui, també et vull preguntar per la gestió d'aquest avantatge. Feia minuts que el Vilafranca no anava per davant en el marcador, l'equip no s'ha tirat endarrere, ha tingut oportunitat pel segon, Barrantes ha fet un pal, i més enllà d'aquests últims instants on ja pesa més el cor que una altra cosa, l'equip ha gestionat molt bé, no?, el gol de Nil Castell.
Bueno, és que el mateix Nil ens dona molt d'aire pressionant a Nadal com pressiona, i això ens permet col·locar-nos una mica millor. El Barrantes també ha fet avui molt bona feina, l'Ernest quan ha sortit ha fet bona feina, i quan el compromís és de tothom és més fàcil defensar. Després m'ha afegit el Lluís perquè ells havien incorporat el 4 dalt també amb els dos puntes, i bueno, per intentar guanyar algun duel i que no passés res estrany allà. Bueno, des del control, és veritat que no, que sempre penses allà, i més amb la situació com la que vam viure l'altre dia a Rubí, no, que al final són l'altre equip el que se l'emporta. Hem sabut gestionar molt això, i amb això hem de marxar, no, que som capaços de situacions límit, caixa o faixa, era avui, era caixa o faixa. L'equip ha demostrat una personalitat que el dissabte que ve la necessitarem.
Doncs les paraules d'Ivan Moreno, confiat en que l'equip pot superar aquesta recta final, tres últims partits, per mirar d'assegurar la permanència a la categoria. Ara mateix l'objectiu es troba a dos punts, el marca la Ciutat Cooperativa amb 33, amb 31 es troba el Vilafranca, ara mateix quart per la cua, obrint les posicions de descens. Com dèiem, la propera jornada serà aquest dissabte a un quart de vuit del vespre, partit contra un dels líders de la categoria, el Sant Joan Atlètic de Montcada, que actualment es troba empatat al capdavant de la classificació amb el Futbol Club Martinenc. Per tant, tres jornades d'aquí fins al final en què el Vilafranca intentarà aconseguir aquest objectiu de salvar la categoria. Quedarà en aquest partit contra el Sant Joan de Montcada, domicili, el següent a casa contra el Sant Feliuenc, equip de la zona baixa, actual cué, i en l'última jornada al camp de l'Horta, que actualment es troba en penúltima posició. Tres partits molt decisius que us anirem explicant.
Perfecte, Eric, moltes gràcies i bona setmana.
Que vagi molt bé, Marc.
Que vagi bé, gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.